I la Comissió de l'ONU que investiga la violació de drets humans a Ucraïna acusa Rússia de crims de lesa humanitat.
Segons les investigacions d'aquest organisme, Rússia ataca zones poblades amb drons per obligar al trasllat forçós de la població i annexionar-se així més territori. A més, afirmen que els russos fustiguen i ataquen civils desarmats.
Amb aquest apunt hem arribat a les 12 i 4 minuts amb més notícies a l'una en punt.
Més informació a ib3notícies.com. A Ciutadella, 100.9. A Menorca, 88.6. El dia Menorca, amb Clara Imamí i Pere Gibert.
Arrenquem tardor amb la crisi de l'habitatge ben present a l'actualitat menorquina. Subhasta en marxa per les 60 famílies de l'Or que viuen des de fa mesos amb la incertesa de què passarà amb les seves llars. L'habitatge serà també demà un dels temes principals a debatre a la nova sessió plenària en el Parlament Balear, una vegada més. I divendres passat va ser una de les qüestions que més es van tractar a la taula rodona organitzada per l'Ateneu de Moí, que va reunir a persones de diferents àmbits de la societat menorquina per ratllar del pla territorial insular. I en el punt en què tots els ponents van estar d'acord va ser en que l'habitatge és un dels principals problemes que afecten a dia d'avui a Menorca. Bé, això no és nou, fa anys que ho sabem. Estan donant resultats els plans d'emergència habitacional i les propostes que s'han fet fins ara? Reduir el dèficit habitacional és qüestió només de construir nou habitatge? I construir nou pisos farà que els preus baixin en la bombolla immobiliària en què ens trobam? Tot això avui ho debatrem.
Benvinguts al Dia Menorca.
Bon dia, Menorca.
Benvinguts!
Comença l'espectacle ara.
Molt bon dia, amigues i amics. Un plaer a aquesta hora del dia sempre retrobar-me amb tots vosaltres. Avui és dilluns, és 22 de setembre, sols el dia Menorca. Dia mundial sense cotxe. Equinoci de tardor, que serà exactament a les 8:20, avui fosquet. No s'està donant per al·ludit, però jo avui començaré saludant Naxel Camarasa. Com estàs, company?
Molt bé, bon dia.
Escolta.
Ara!
Pere Gibert, molt bon dia, com estàs? Sí, avui fa anys.
Avui faig anys.
Naxel Camarasa, molt d'anys, company.
Gràcies.
No ho sabia.
És sorpresa.
Ah, sorpresa.
Bon dia.
Gràcies.
I molts d'anys.
Gràcies, gràcies, gràcies a tots.
Ara he quedat fatal.
Per molts anys, per què no?
No, no ho he dit, no.
Ah, no ho has dit.
No ho ha fet públic.
Però na Clara i en Jordi bé que ho saben.
Perquè ens n'hem enterat. Però casualitats de la vida.
És que no vull que em facin comprar berenar.
Oh, és bé. Jordi Fàbregas al control tècnic. Què li hem de dir ara en aquest moment?
Ai.
Mira. Será que llega el otoño y cubre el suelo de lluvia.
Vale.
Què et sembla?
Preciós.
És bé, on t'estàs, la bereneta?
És que no he tingut temps.
No, i berenar tampoc?
No.
Doncs ens hauràs de convidar a dinar.
Vinga.
Què et sembla?
Fet.
No? Si no
sí.
Hi ha d'aquest res de berenar, bereneta, fem un dinar o un
sopar. M'espereu que plegui a les 3?
Fet.
Vinga.
Jo marxaré i tornaré, et sembla?
Jo ho tinc més fàcil.
Per què?
Perquè el meu és la setmana que ve.
Epa, és bé.
Però cau en diumenge.
Oh! poder
fer mitges. Per tant, tampoc quedarà portavernet.
No passis pena, sabem on vius, més o manco, no del tot, però podem cercar per allà.
No diguis,
tenim el territori limitat, podem intentar-ho.
No pots marxar massa fora, no?
No. Però que estaràs fora fent l'aniversari seu?
Estaré aquí.
Estaràs aquí?
Sí, em quedaré aquí.
I de cap pega, ara ens organitzem.
Perfecte.
Diumenge fem una caminada cap a casa seva.
I ell fa el dinar.
I ell fa el dinar, clar. Avui tu i tu el diumenge.
No sabeu què esteu dient.
No, espaguetini 3 minuts.
Dilluns no ve ningú a treballar. Perdona, has dit espaguetini què?
3 minuts.
Espaguetini 3 minuts.
Espaguetini 3 minuts, no? Allò de posar aigua.
No sé què és.
No. No cal que ho sàpigues.
Bueno, és que no vull dir marques.
Que no existeix.
Instant, ja ho dic jo.
No, perquè els de l'espaguetini crec que deu fer 25 anys, ja no existeixen. Estan fora
ja et menjo.
Fora del mercat. Ara tenen noms diferents.
Ah, molt bé. Ja et menjo, ara mateix.
Suposo. Vale, ja, deixem.
No ho coneixia, no, eh?
Que la conversa se n'està anant un poc de mare. Nostre amic, en Bep, que canta.
M'ha felicitat avui dels primers, també. Un agraïment especial, una abraçada ben gran per en Bep.
Idò, una forta abraçada per en Bep.
No falla mai,
no
falla mai.
No falla, molt bé, molt bé. I sempre té cançons per tot, també, en Bep.
És un crac.
És un crac.
Total, que tothom sap que era el teu aniversari, menys nosaltres, que no es volies portar
perdona,
braneta.
Perdona, no, menys tu, eh?
Oh!
Ho ha dit ara mateix, Naxel, però tu estaves posant-te un got d'aigua.
Al final, sabeu que si haguessis portat braneta, tampoc n'hagués pogut menjar.
És bé!
És veritat,
perquè sóc un pobre celíac.
Això és la nostra vida.
Bienvenidos a Corazón, Corazón.
Ferres.
Ni espaguetini tampoc, eh?
Espaguetini tampoc.
Un sospir, sols un sospir.
Molt bé, estimats oients, són pràcticament la una del migdia.
Fins aquí el dia Menorca, us veiem demà, moltes gràcies.
La tertúlia d'actualitat
no és aquesta. Què és el que havíem fet, que havíem de fer avui, Pere?
Una tertúlia,
tot
i que ja l'hem feta.
Vinga, va.
Va, debatrem com sempre d'actualitat menorquina, encara molt marcada pel Pla Territorial Insular. Divendres es va celebrar l'Ateneu de Mo una taula rodona amb experts de diferents àmbits socials perquè és necessari modificar el PTI. La crisi de l'accés a l'habitatge va ser un dels temes destacats i en parlarem d'aquesta i d'altres qüestions amb l'exregidora d'Aló, Maria Camps, l'exsecretari general del PP a Menorca, Salvador Botella, i l'exbala de Ciutadella, Toni Salvador.
Idò, aquest és el menú que tenim preparat des d'ara i fins la una. I com sempre anem a fer una ullada a les notícies amb Naxel, que avui fa anys. Jo dic, i ara ho diré públicament, que crec que els dies dels nostres aniversaris, del cadascun seu, hauria de ser dia per contracte de no venir a fer feina.
Puc marxar ara mateix, eh?
Sí? No, però abans digues, ja t'ha quedat dia que has vingut. Va, pots marxar, et dono lliure.
Va, no, ja hi som, vinga. L'actualitat passa, com deies tu, per la crisi de l'habitatge. Avui ha estat l'Ajuntament de Lo qui ha fet declaracions públiques sobre la situació d'aquest edifici que ha de sortir a subhasta pública. El consistori confia que sigui la Sareb qui finalment adquireixi aquests pisos de l'Avinguda Verge del Toro. Entenc que és la millor alternativa per a la seixantena de famílies que hi resideixen, ja que després traspassaria tot plegat a l'empresa pública d'habitatge del Ministeri. La Sareb confirma que presentarà oferta en la subhasta, que està oberta, una operació que ha de servir per aixugar part del deute que l'empresa promotora que va fer fallida tenia acumulat. Mentrestant, els residents viuen intranquils perquè el jutge, recordem, ha declarat els seus contractes com a il·legals. Sentim què hi diu el batlle de Lo, és José Luis Benejam.
Nosaltres el que reclamam a qui correspongui és que els contractes de lloguer que tenen els veïns siguin respectats i que segons vagin arribant en el seu venciment, que es puguin elaborar uns nous contractes de lloguer amb aquesta sensibilitat social que és necessària sempre i més avui per avui.
Es poden presentar ofertes en aquesta subhasta fins al proper dia 6 d'octubre. I aquest cap de setmana la Fira Arrels ha celebrat la seva 8a edició, és el segon any que se celebra a Es Mercadal i ha augmentat substancialment el nombre de paradetes de productors locals, de 30 que n'hi havia l'any passat a 42 enguany. El públic hi ha trobat degustacions, mostres gastronòmiques, música i enguany com a gran novetat també els pescadors. S'han fet tastos de producte a 3 euros com a preu estàndard i també per primera vegada l'entrada a la fira ha estat gratuïta. Sentim alguns dels participants i organitzadors.
La gent estava molt positiva i de cada vegada veig que el canvi ha estat per bé, per tant, per la banda de Ciutadella i Ferreries és més pròxim.
Que la gent pugui saber que pot anar a comprar de tot avui per avui amb productes de Menorca.
Participamos desde la primera hasta hoy, que es la octava. Solo saltamos 2020 porque no hubo, por la pandemia.
Farem un tast en tres acompanyaments diferents, un en formatge, un en brossat i un en iogurt griego, natural fet a Menorca, artesà, en tres mels diferents.
I avui foscat, a partir de les 6:30, farem aquí un tast de peix frit.
I acabem explicant que els treballadors d'Aena i Enaire de l'aeroport protestaran demà matí per reivindicar un augment del plus d'insularitat. Volen que se'ls equipari amb el que perceben a les Canàries. La majoria dels 190 treballadors perceben una indemnització de manco de 100 euros al mes quan a les Canàries supera els 400. De fet, reclamen que s'apliqui un acord similar al que ha fet el govern autonòmic per als seus treballadors, que s'equipararan en el termini de 3 anys. Ramon Carreras, delegat sindical, exigeix, però, tant a Aena com a Enaire que ho facin per iniciativa pròpia.
Nosaltres creiem que en el cas d'Aena i d'Enaire, seguint un poc l'estel de la comunitat autònoma, no haurien d'esperar que això s'aprovi en pressupostos generals de l'Estat i que seria totalment assumible per les nostres empreses una cooperació en línia del que ha fet la comunitat autònoma.
Carreras també exigeix que s'incorpori una nova torre de control convencional en el document d'inversions per als propers anys presentat la setmana passada.
I d'aquestes seran les notícies. A les 2:30 n'hi haurà més i Naxel Camarasa vos les contarà ampliades. Moltes gràcies, company, que acabis de passar un feliç dia d'aniversari.
Moltes gràcies.
A tu.
Que vagi bé.
The falling leaves.
Primer dia de tardor, eh? Ja comença a ploure. Quin cap de setmana, quina calor que hem passat, quina humitat, i avui es respira millor, però, eh?
I semblava que havia de ploure molt, però al final no gaire cosa, eh?
Jo he vist els llamps aquesta nit i han passat per Menorca pel costat, no? Perquè no sé si ha plogut a qualque punt de Silla, eh que no?
Ben arran, però no hi ha hagut.
Amor, ha plogut, però bueno, ploure molt. Semblava que havia de caure molt.
Clara, sí, dormies, sí. Digues la veritat, dormies.
Més o manco. Va, tira.
The summer kisses.
L'Agència Estatal de Meteorologia pronostica una jornada inestable de cel gris amb molts nuvolats que poden provocar algun ruixat ocasional i amb possibilitat d'algunes tempestes.
Havies de fer-ho bucòlic.
Sí.
Així, és com si estiguéssim...
Les temperatures tendiran a baixar...
Mirant per la finestra, la pluja.
Mínimes de 18 graus,
lent.
Màximes que no superaran els 25 i, per tant, la sensació d'ambient més fresc serà molt palpable. Wow. El vent bufarà amb força moderada de tramuntana i gregal.
aquest gregal, abans... Gregal. Molt bé, no?
Que la tardor t'estima com t'estimo jo.
Família, que vos desitgem una feliç tardor, que avui arranca, estarà unes setmanetes o un altre, us canvi de temperatura i nosaltres fem una aturadeta, res, un minut, les 12:16 i seguim.
Del bosc, volant com una fada sobre el gran regne dels fongs. Avui que l'alba és fresca, la boira abraça els turons i amb aquests ulls de gres que et menjaria petons. Avui no ho dubtaria ni un segon. Espantaré els teus malsons. Els teus malsons.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és diversitat. De dimecres a diumenge fins al 26 d'octubre visita House Era Weird Menorca a l'Illa del Rei amb les exposicions de Cindy Sherman, Mika Rotenberg i una presentació d'Eduardo Chillida. Prova el restaurant Cantina i participa en el nostre programa d'activitats gratuïtes, dansa, tallers i música en directe. Reserves a menorca.houseraweird.com.
Com ho fas per triar aquestes històries?
Però això és una bona pregunta personal.
Com s'entén el concepte de buit?
És una molt bona pregunta.
I com és el teu llenguatge? I si és sempre igual o va canviant?
És una bona pregunta, ara, Fili. Me l'han fet moltes vegades.
Quan necessita un pinzell per no pensar. Una bona paretxa que pot durar. Quantes jubiles de cosí?
Això és una gran pregunta.
Bona pregunta.
Això és una molt bona pregunta.
És una de les preguntes difícils de contestar.
Te sap greu contestar?
Ja et pregunto del millor, ara ja...
Entre avui i demà, un programa fet de paraules polisèmiques. De dilluns a divendres a les 10 del vespre, amb Araceli Bosch.
El dia Menorca.
Les 12:19 minuts, seguim en directe al Dia Menorca amb sa tertúlia, que qui ens acompanya avui, Pere?
Saludem na Maria Camps, exregidora d'Andaló. Bon dia, Maria.
Hola, bon dia.
Com va?
Va bé, i vosaltres?
Molt bé.
Aquí de tardor.
Arrencant avui setmana i estació.
Molt de tardor.
Vinc tardoral.
Sí, sí.
Totalment.
Vinc ben abrigada, que fa fred allà fora o està plovent?
Va, jo tinc el termòmetre espanyat. Sí.
Jo també me passa, això.
Ja. En Salvador Botella, exsecretari general del PP de Menorca. Bon dia, Salvador. Com ha anat el cap de setmana?
Molt bon dia.
Bon dia.
Bé, hem fet les darreries d'estiu i hem entrat de ple en la tardor ja, en la melancolia i tot, si els dies mantens així, però m'agrada aquesta època ja també.
Estic d'acord.
I saludem també en Toni Salvador Exbalda, de Ciutadella. Bon dia, Toni.
Hola, què tal? Bon dia.
Com va? Quin temps tenim per Ciutadella?
Bueno, a Ciutadella tenim... Bueno, va, anem a veure, fred aquí no en fa, eh? O sigui, encara fa calor. No la calor que hi ha hagut aquests dos darrers dies, que està bastant solemne,
sí.
però realment, de moment aquí no han baixat massa les temperatures. O sigui, ara entram en aquella època que per nosaltres els menorquins és fantàstica, de poder anar a la platja i trobar mancomassificació i prendre gust tant el mes de setembre com el mes d'octubre, que si hi ha bon temps, allò és fantàstic. I entram, ja que el mes d'agost no podem anar un munt, el manco, ara hi podrem anar.
Arrenca la temporada bona, per tots nosaltres, per fer unes excursions, que no passem tanta calor. Ha estat un cap de setmana molt, molt, molta calor, ara ho dèiem. La tardor ha arribat perfecta enguany, i darrer dia d'estiu, 30 graus i una humitat bastant elevada. Començam avui tardor, baixen un poquet les temperatures i de cop aquells dies grisos que ja ens posen melancòlics, i a l'actualitat que continua marcada pel PTI, i per certes qüestions de l'habitatge, que sigui estiu, sigui tardor, sigui hivern, ja les tenim com sempre aquí a la taula parada, no?
Sí, sí, sempre són igual.
Sempre hi ha d'haver un aixopluc per cada persona, i a vegades hi ha persones que no tenen aixopluc.
Correcte, sí, mira, ben resumit.
Bueno, això, clar, el problema del PTI és que no se reconeix que el que es vol fer és un canvi de model, i se dona l'excusa de que és una modificació. Tota la vida, una modificació puntual ha estat una cosa bastant simple. Tu tens un PTI que té, no sé, me'n recordo, 130 articles, per dir una cosa, i tu modifiques un o dos o tres de coses que a la pràctica no te funcionen i et vols modificar. Però modificar 95 articles i fer veure que això simplement és una modificació, aquí hi ha escrit de la qüestió. Aquesta modificació que hi ha, que jo no dic ni li rest la possibilitat de que un canvi de govern no tingui dret a canviar el model territorial d'una illa, jo no dic que no, però corregonesqui, perquè la majoria de menorquins, el model territorial que volem és el que tenim, i encara el voldríem una mica més restrictiu, això és així. Per tant, aquesta comèdia de fer veure que hi ha una modificació de PTI quan és un canvi de model, jo crec que això és el que hi ha damunt la taula i el que hem d'analitzar. Pam!
Toni, que és que encara no t'has passat la calorada d'estiu, que has entrat en tant d'impuls.
Et dic el que pens de fa molta estona.
Ara estava recordant que dèiem, anem ratllant amb d'espetei, que és que en Toni no hi era, la darrera tertúlia, la van fer
naltres. Hi va haver un petit problema, que és que Ana Maria i jo ens vam entendre bastant.
Sí. Prou bé, eh? Sí. Perquè no hi havia...
Abans si serà en Toni que mos posa aquí...
És punt de discòrdia, Toni.
Bueno, bromes
bueno,
a part.
Jo he fet l'anàlisi que fa molta gent, eh?
Bé, bromes a part, com deia, el que està clar és que hi ha un equip de govern que representa en aquest moments a una majoria de menorquins i que té totes dret a presentar una modificació. Si entram aquí en disquisicions de si és puntual o no és puntual això, al final això no fa bullir solla i al final veurem els mitjans jurídics del Consell Insular com determinaran que s'ha de modificar aquest PTI. I ja el president ha assegurat que volia prendre mesures garantistes per evitar que hi hagi problemes jurídics de futur. Per tant, cap problema en aquest sentit. Per una altra banda, jo, Toni, crec que aquesta via menorquina que des dels partits d'esquerres vos apropiau seria més que qüestionable, perquè una de les coses que van dir la darrera tertúlia on tu no eres era que precisament si un problema allà és que la societat menorquina està dividida quasi un 50%. I tan lícit i legítima és la visió d'uns com dels altres. En aquest moment hi ha unes forces que tenen majoria per governar i, per tant, lícitament proposaran els canvis que creien adients.
Jo t'he dit que tenia tot el dret a fer-ho, però que ho reconeixi, sóc l'únic que he dit.
Bueno, pues, no te preocupis, que es demostrarà amb el temps. I el que sí que espero que facin és que ho facin amb prou celeritat per evitar el que va fer l'esquerra, que és aprovar en el darrer ple, quan ja havien passat les eleccions, un canvi, no diré per la porta de darrere, però d'una manera més forçada que mai i amb poca autoritat moral per fer-ho en aquells moments.
I del divendres, no sé si hi havia una taula rodona, s'ateneu molt interessant, s'ateneu de món, no sé si algun dels tres hi va poder anar. Nosaltres vam entrevistar quin es programa divendres en l'economista menorquí i amb López Casasnovas, que el ben coneixeu tots tres. Mm. Ell era un dels convidats en aquesta tertúlia que va organitzar l'Ateneu d'Amó sobre el PTI, sobre aquestes modificacions i del per què és necessari canviar el PTI en aquesta societat que estem avui en dia. Diferents punts de vista, perquè hi havia persones d'àmbits diferents. La consellera Núria Torrent, hi havia també Llorenç Seguí, del Col·legi d'Arquitectes, hi havia Miquel Camps, del GOP, Sebastià Triay, president de SOME, i també hi havia l'economista Guillem López Casasnovas, i a més una sala plena, com vam viure dilluns passat també en el ple extraordinari del Consell Insular de Menorca, perquè és un tema que preocupa i que tota la societat ara mateix està pendent, perquè són temes tan capdals com el tema de l'habitatge, que ja hi ha moltíssimes persones, tenim tots 60 famílies en els pisos de l'entrada de l'O, que fa uns dies també que estan pancartes, perquè clar, estan 60 famílies que no saben què passarà amb el seu habitatge.
Sí, independentment, jo no hi vaig poder anar en aquesta tertúlia, malgrat ser perfectament que devia ser molt interessant, i sa màxima assistència, igual que en el ple del Consell Insular l'altre dia, demostra que és un tema que preocupa i molt a la societat menorquina, no? De diferents maneres, en un sentit i en un altre. Vull dir que realment hi ha persones que defenen, moltes persones que defensen el model territorial que existeix ara mateix, que promou unes densitats inferiors, que promou unes alçades inferiors, etc. D'altres persones que defensen que aquestes densitats són massa baixes per poder construir pisos de més assequibles, diguem, que les plantes a aixecar impedeixen que se puguin construir pisos que la gent treballadora pugui comprar, etc, etc, no? Vull dir, hi ha moltes casuístiques que s'ajunten i que jo crec que no crec que es pugui dividir entre l'esquerra vol això i la dreta vol allò altre. Jo crec que hi ha, diguem, grups socials que defensaran aspectes del PTI i no en defensaran uns altres, perquè aquí s'hi mescla no només la qüestió paisatgística i de quina Menorca volem des del punt de vista estètic, sinó també quina Menorca necessitem des d'un punt de vista pragmàtic, no? I em sembla que aquí no crec que estigui tan clar el que vol un grup i el que vol un altre, perquè hi pot haver interessos que s'intercalin, no? Mm-hmm. Bueno, que siguin divergents, no? En algun moment.
Van haver-hi molts punts de vista.
Que,
digues, Toni.
Bueno, no, penso que duro a la simplicitat de que en Salvador ha dit de que hi ha un 50% de gent que ho vol d'una manera, un 50% de l'altra, no hi estic d'acord. Estic més en la línia d'Anna Maria. O sigui, aquí hi ha grups socials que poden tenir uns interessos i uns altres que no tant. Però jo me consta que molta gent que jo conec en aquest cas de dretes, vull dir, per dir una cosa, si era el 50% volia dir esquerra i dreta, que estan, diríem, en la línia de la protecció de la nostra illa, de que no volem de cap manera que Menorca agafi el model d'Eivissa o inclús d'alguna part de Mallorca, i això és el que determina aquesta diferència. Jo me sembla que el tema de densitats i d'alçades i aquestes coses, per molt que el PTI digui una cosa, estan, diguem, en l'autonomia municipal. Són els plans generals els que determinen, diríem, quines alçades tenen que tenir els seus municipis. Una altra cosa és que estiguin dins el marc d'un PTI, però el que determina realment les alçades és el pla general de cada ajuntament. Per tant, aquesta visió que se té del PTI, per jo, de ser una visió més global, jo estic més en la línia, per exemple, d'anar, no dic cap a un creixement zero, però quasi zero en quant a noves instal·lacions, diríem, turístiques. O sigui, jo crec que el que hi ha que fer és potenciar el que hi ha i millorar els estàndards del que hi ha, que jo no tinc cap inconvenient, al contrari, de que els hotels vagin plens i de que el sector econòmic del turisme funcioni, però crec que hem de dir prou creixement, diríem, dins d'aquests nivells. No hi ha per a què posar de més a disposició. El que sí que hi ha, la necessitat urgent, és que els plans generals de cada ajuntament determinin i facin possible que hi hagi més solars a disposició i hi hagi possibilitats de fer nous habitatges. M'explicaré, en el cas de Ciutadella, o de Gustà Igual, i Ló, i altres puestos, per exemple, el pla general actual no està, diríem, no és que s'ha de revisar, no, sinó l'actual, permetria perfectament encara desenvolupar moltes zones que per ineficiència dels ajuntaments que hi ha hagut els darrers anys no han estat capaços de tirar endavant unitats d'actuació, on aquí se posarien a disposició solars per al món privat i el 15% d'aprofitament mig que recolliria l'Ajuntament per poder ofertar per vivendes socials a l'Ibavi en el que fes falta. Aquesta gestió que no s'ha duit a terme a molts ajuntaments és el que patim, perquè no ens hem d'enganar. El món de la construcció, quan hi ha hagut etapes en aquesta vida en què hi ha hagut poca feina, s'ha dinamitzat adquirint un salari i fent blocs de pisos, etc. El problema és que des de fa ja una temporada, com que hi ha hagut molta compra-venta d'edificis existents, molt de manobra, està supersaturat de feina per reformes i no se dedica a el que se dedicava un temps, que era que quan tenia una mica de temps, agafava un solar, pum, i allà feia 8 pisets i per posar a la venda, el que sigui. Això no s'ha produït perquè no hi ha hagut també solars i perquè tampoc hi ha hagut aquest interès per part dels propis constructors. I em sembla que aquesta és la qüestió. El gran problema de la vivenda que nosaltres tenim és un problema que s'ha d'atajar d'aquesta manera. O sigui, posant sol a disposició i fent possible que amb el futur, i ojalà a nivell estatal o el que sigui, hi hagués grans promocions de pisos de lloguer, no de pisos només per vendre, sinó pisos de lloguer social. I això seria una gran solució. I
bueno,
això...
Ara, a part de... Després sí. Podem entrar a analitzar el que dius, no? Però la qüestió de les vivendes de protecció oficial, això me sembla, i això és una cosa que Europa, Centre Europa, s'estila des de fa molt de temps, me sembla que lo fort és que se promoguin vivendes de protecció oficial i que després, al cap d'un temps, puguin passar a formar part del mercat immobiliari.
Per això t'he dit lloguer, de lloguer social.
Clar, és que, però és que ho haurien de ser sempre de lloguer social.
Clar,
No haurien de ser de propietat, perquè són doblers públics que s'inverteixen per donar, diguem, bueno, una resposta a l'emergència que hi ha d'habitatge, no? Llavors això s'hauria de mantenir d'aquesta manera sempre. El que és molt fort és que tu adquireixis un pis en propietat que ha estat promocionat amb doblers públics i que al cap de 7 o 14 anys el puguis vendre a preu de mercat. És que això és un escàndol. Un escàndol.
Bueno, ja sí, sí. Som un fervent partidari de la propietat privada i crec que si un projecte de vida d'una persona o d'una parella hi entra a comprar amb un cert sacrifici en el començament una vivenda, doncs s'ha de poder fer. I encara que digueu tots aquests problemes que hi ha prou entrebancs per intentar vendre vivendes que són de protecció oficial. No és tan bo de fer que una persona que tingui a la seva disposició una vivenda de protecció oficial la pugui en aquests moments vendre o llogar, si no és per dedicar-la a l'ús en aquests moments es va comprar. És a dir, hi ha moltes més traves de les que ens puguin semblar.
Com analitzen, és dolor, en aquest dolor, bueno, no és el que dius.
Vale, aquest cas està molt bé i tot d'una anar més en el cas puntual. Però
bueno,
tu agafes la quantitat,
de
vivendes que hi ha de Montmó o de Montmenorca i veuràs el que hi ha. De tots modos, i també ho vull incidir una vegada més, crec que va ser el senyor Falles que ho va dir i crec que ho va dir molt encertadament. Mentre no hi hagi una diferència entre l'oferta i la demanda, aquest tema de la vivenda no et solucionarà, perquè l'Estat, per molt que Ana Maria sigui més intervencionista per mitjançant les institucions, tingui que prendre mesures que són necessàries, també hi ha d'haver iniciativa privada. I l'Estat tot sol no té capacitat ni agilitat per resoldre els problemes, sinó deixant que la iniciativa privada tingui més facilitats per edificar, això no ho resoldrem. I això obliga, tant si volem com no, a consumir territori o a guanyar altures. Perquè, si no,
Salvador,
això és una qüestió que no té solució.
Sí, Salvador, si m'ets escoltat, jo quan te ratllava de les unitats d'actuació, deia, per posar-ho a nivell privat i també a recuperar el 15% d'aprofitament mig per al nivell públic. O sigui, per tant, estic en la línia que tu dius.
Perfecte.
Bueno, és evident.
Però els ajuntaments no han fet la feina.
Ah,
no han fet la feina.
Però és que, perdona, Maria.
Ni els ajuntaments ni les constructores. Eh?
Exactament. Però és que te record que durant 8 anys anteriors en aquest mandat ha governat l'Esquerra aquí.
No, ni
se va posar cap tipus de limitació. Ara criticam les limitacions que, en el creixement que ha establert el Partit Popular, que ens trobàvem exagerades i que tenien que ser molt més fortes. Però és que durant 8 anys l'Esquerra ni havia fet menció ni s'havia parlat d'aquest tema. Per tant, ara de sobte ha aparegut el tema de la contenció total i absoluta com per art de màgia, quasi, no? Hi ha unes contradiccions aquí que demostren massa oportunisme d'interès polític i no de mirar la perspectiva del problema a llarg plaç i intentar-ho resoldre amb un camí decidit cap a futur.
Però, si m'ho sabeu contestar, com casa? O sigui, enmig de tot el panorama de gentrificació i d'augment de preus de mercat brutal que tenim a Balears en general i a Menorca també en particular, com casa aquestes noves promocions amb uns preus que siguin mitjanament assequibles per la classe treballadora? Com es fa això? Perquè és clar, és que tenim un mercat immobiliari tan inflat, que difícilment els preus davallaran d'una manera significativa perquè persones joves puguin adquirir una vivenda com a primera vivenda o gent que fa feina d'una feina normal i corrent pugui assumir una hipoteca d'aquestes dimensions. És que jo no m'entra dins el coco des del punt de vista econòmic. Eh?
Ara potser diré un anatema per tu, Ana Maria, però hi ha un tema molt clar. En el moment que hi hagi prou vivendes i no es venguin, el propi mercat s'autoregularà i veuràs com baixaran de preu. Que s'ha passat altres.
Llavors hem de construir
problema...
a punta pala, o què?
Jo, baixar de preu...
El problema no és
difícil,
aquest. És que,
baixar de preu
com que no han fet
la
feina
de
manera constant, han entrat en un rincó on ara d'aquí que hi hagi suficient oferta per la demanda que hi ha i que es pugui provocar aquesta saturació del mercat, mentrestant, com resolvem el problema? Aquí és
jo crec que mai hi haurà sobredimensió d'oferta. No hi haurà mai, i més a una illa petita.
Toni, se n'ha donat de casos. En el cas de Mo, te posaré un exemple molt clar. Fa 10 o 15 anys, a Xollo, per dir-ho d'alguna manera, era tenir locals comercials, perquè els pisos anaven buits. I era molt més interessant tenir locals comercials per poder llogar o per poder vendre, els bancs, hi havia oficines bancàries a cada cantonada que es anaven repetint, avui per avui a molt, ha abaratat la tendència.
No, a molt i per tot.
A molt i per tot, doncs mira. Però tenir un local comercial és un verdader problema, però, avui per avui.
Salvador, hi ha que dir una cosa. El lloguer turístic no existia antes. I dic això perquè el que ha fet bastant malament ha estat el fet de poder posar vivendes en el lloguer turístic. Clar. Perquè això ha estat el gran problema. Perquè jo sempre ho he dit, jo no té cap inconvenient en que la gent vagi als hotels i els ompli. Cap inconvenient ni un, al contrari, vull que vagin bé i que les coses els funcionin. Però el fet d'haver dedicat aquesta quantitat de cases, avui el diari ratlla d'habitacions, en el lloguer turístic, això ho ha fet tot malbé, això ho ha destrossat tot.
Bueno, perquè... un exemple, perdona, sincís. A Barcelona, l'any 2027, estaran prohibits tots els lloguers turístics de vivendes. O sigui, s'incorporaran en el mercat immobiliari barceloní més de 10.000 vivendes.
Bueno, Dios te oiga.
Tal vegada estaria bé seguir exemples, no?
Bueno, clar, a Mo, l'altre dia vaig veure...
El problema és que tu antes llogaves una casa per 600 euros, per dir una cosa, cada mes, i ara, amb el lloguer turístic, el lloguen durant 3 mesos a 3.000 euros cada mes. I clar, la gent... això ha estat el problema. I a més, amb una total il·legalitat, la majoria, on tothom caça alegrement. Vull dir, està prohibit llogar habitacions i de lloguen habitacions, està prohibit, vull dir, etc. I això ha estat un dels grans problemes que ho ha enrarit tot. A més des que ja hem dit, ja sabeu, des que ja dèiem, i estem d'acord en la manca de vivendes. Ara, per altra banda, també hi ha que dir que el creixement implica també un desgast d'infraestructures i unes necessitats d'aigua que tenim problemes. O sigui, quan ratllem de que tu vols fer incrementar altures, quan ratllem que tu vols incrementar densitats, bueno, ningú està ratllant, que això vol dir incrementar l'infraestructura d'aquell carrer amb el clavegram, amb l'aigua, i d'on surt l'aigua. I vull dir, tot això és un problema. A Menorca el tenim, tant, i el tenim gros.
Aquest problema el tenim a Menorca, no ara, sinó de fa molt de temps. Exacte. Perquè a Menorca fa 20 anys eren 60.000 habitants, clar, i ara són 100.000. I les infraestructures no s'han adequat.
100.000 en l'hivern.
Ara t'anava a dir, independentment de l'ocupació turística. És a dir, els residents de Menorca, per dir-ho d'alguna manera, sí. 60.000 han passat a 100.000. Quasi han duplicat.
I 200 i pico mil en
l'estiu. I no hem incrementat les infraestructures, que sempre jo no me'n cas de dir-ho. L'única infraestructura de Menorca que s'ha adequat a les necessitats de l'illa, i així tot ara, és l'aeroport. Que, a més, jo Suárez, en el seu dia, va tenir suficient visió per veure quina era la necessitat que tindria l'illa. I així tot ara, ja veiem que han de fer modificacions perquè també s'ha quedat petit, d'alguna manera. Però la resta...
S'aigua, ja sabem que ve del cel, però al tanto no n'hi ha d'aigua.
No, però és que llavors és el problema, que és que no tenim dret a que vengui més gent a Menorca. Perquè, per una altra banda, després rellaven l'altre dia de migració i si volem que acull més gent i volem que vengui, representarà un increment de població. O també hem de decreixer en població. I com ho fèiem, això? Expulsam a gent? Després dèiem que si expulsam els estudiants perquè no tenen futur de filla és un mal assumpte, si expulsam o no deixam venir en els nouvinguts també és un mal assumpte, estem en una contradicció pura i dura. Perquè...
Però això són xifres menors, que estàs dient.
Tots són xifres menors.
Vull dir, abans ja serà el problema de l'aigua, serà la immigració que
tenim. No. Tot el problema, jo no dic que sigui immigració ni que no hi hagi futurs aquí. Dic simplement que Menorca, per mà d'obra i per necessitats, necessita més població encara, de més a més. Per tant, el primer que hem decidit és quin límit demogràfic volem per Menorca i com ho farem per posar traves en això. Aquí excluïm.
Bueno, jo crec que hi ha una qüestió important, i és que aquí hi ha moltes, moltes vivendes que són de persones que ho tenen com a segona residència, o com a tercera, o com a quarta, o com a cinquena residència, gent d'alt poder adquisitiu que s'està apropiant de la majoria de centres històrics dels pobles de Silla, que aquests habitatges deixen de ser per la gent d'aquí, que això és el que ha provocat que s'hagin de construir pisos perquè la gent d'aquí els pugui assumir, perquè aquest increment de preus immobiliaris s'ha donat precisament per l'arribada d'aquestes persones inversores. Moltes vegades és com una inversió. Jo veig cases que estan tancades durant 11 mesos i s'obren durant un mes en l'any, per exemple. No? I això, evidentment, té com a conseqüència un augment de serveis, evidentment, té com a conseqüència un augment de serveis. Vull dir, que és tota una cadena que se va entrelligant. No sé, segurament no s'ha de posar un tope a un sector en general, sinó que s'ha de repensar Silla d'una manera global, perquè d'aquesta manera realment és difícil veure un futur per Menorca, no? No només perquè la gent pugui trobar una casa, sinó també perquè sigui ecològicament sostenible, no? Tot plegat.
Moltes d'aquestes cases que s'han reformat i que s'han mantingut com a vivendes unifamiliars són insostenibles per als menorquins si els plans generals dels ajuntaments no permeten una modificació important perquè aquesta gran vivenda es converteixi en 5 o 6 vivendes.
Cert.
I hi ha infinitat de traves que molts de propietaris no podien ni mantenir aquestes grans cases antigues, però que tampoc es podien modificar i reconvertir en pisos més petits.
Cert, tot això és cert.
O sigui, que llavors, quina solució donem a tots els barris antics?
El poder adquisitiu que té l'estranger en comparació amb el miserable poder adquisitiu que té l'espanyol amb els sous que té.
Bueno, que tenim nosaltres a les Illes Balears, perquè ara, per exemple, ahir me xerraven de persones que quan se jubilen, persones que han vingut fa molts anys a Menorca, que han fet la seva vida aquí, però que quan s'han de jubilar agafen els tapinets i les eines i se'n van cap a casa seva, cap al seu lloc d'origen. Per què? Perquè la seva jubilació aquí els hi permet d'una vida modesta, baixa, i en canvi a un altre lloc d'Espanya li permet d'una vida holgada. Per tant, agafen i se'n van.
Es dona.
I se'n van. I això és molt significatiu. O sigui, ara mateix, una persona d'Extremadura té un poder adquisitiu més elevat que no pas nosaltres. Quan nosaltres tradicionalment hem estat una comunitat autònoma més rica, entre cometes, o amb un renta per càpita més elevat, però clar, el cost de vida aquí no té res a veure amb el cost de vida d'Extremadura.
És que la renta per càpita que hi havia fa 10 anys era 10 superior a l'actual.
Clar, però Toni, podem tenir una renta per càpita superguai, però si tenim uns preus de mercat i un cost de vida al·lucinant, no m'ho serveix de res, la renta per càpita.
Però això no ho duguem només a nivell d'Illa o a nivell de Balears, perquè és que a nivell estatal és exactament igual.
No, depèn de les comunitats autònomes.
No. Òbviament que hi ha diferències si ho posem en àmbit local. Però a nivell nacional, exactament igual, és a dir, el govern Sánchez no fa més que dir que l'economia va com un tubo, va com un tir i va molt bé, i verdaderament, a la severitat, no és exactament així, ni molt menys. I els ciutadans espanyols, tots en general, han perdut poder adquisitiu. No només és de Silla. Vull dir que a vegades jo crec que ens centrem molt en una visió molt localista de Menorca o de les Illes Balears, quan molt de problemes, dins el seu context, són exactament igual i generalitzats avui per avui a tot el país.
El que passa és que és cert que aquí el cost de vida és superior. Vull dir, tu mateix ho saps, la benzina aquí, per exemple, perquè val 40 cèntims o 50 cèntims més cara que la península.
Pues perquè tenim un cost de transport afegit.
Un cost de transport, no, això és un cost. La benzina és un tema nacional, vull dir, hauria de valer el mateix,
Toni,
aquí,
que a Galícia. Lamento dir-te que vas molt equivocat. La benzina està dins un mercat totalment lliure i que ho venen el preu que vol i d'acord amb els seus costos. I el cost de traginar un producte aquí, exactament igual que en totes les coses, si no raia a industrial casera del problema que tenen per el transport, pues traginar productes a Menorca, hi ha un cost afegit, a més a més. I després hi pots afegir aquí, si vols, un tema d'oferta, de demanda, i de que els increments, sí, no, tot això. Però no pretenguis tornar a l'autarquia de quantes mercats estan regulats així. Estem un lliure mercat.
És que això és un producte d'interès nacional. I no és un producte com un altre, per això.
Pots opinar xines, però te faig sebre que és un mercat totalment lliure A bon? Ja. És esquiar.
Bueno, una cosa és el que eres, l'altra és el que hauria de ser.
Ah, bueno, o el que desitjarien
que fos. O el que voldrien que fos, no? És igual que quan se topa preu d'espa, no? El preu d'espa. Espa és com a aliment bàsic, s'ha de topar un preu de pa. Hi ha coses que són bàsiques.
Aquest exemple que has posat tu, d'alguna manera, d'una persona que ha fet, ha viscut aquí, ha tret el rendiment d'esboom econòmic i ara són dos beneficis cap a una altra banda, exactament igual. Perquè si haguessin quedat en el seu indret, i no vull ofendre ningú, parlem d'Extremadura, per exemple, potser no hauria arribat a tenir
el poder adquisitiu
que tinc d'ara per fer les baeses, també.
Sí, però com cadascú és lliure d'anar a viure on vulgui...
I també de venir.
Això és el mateix exemple que el francès que ve aquí, que també li costa menys, que potser està allà.
Bueno, i s'anglès fins que no hi havia Brexit, no? Sí. Vull dir que és exactament el mateix.
Els inglesos ho estan clapiguent amb el Brexit.
Oh, i tant.
No són el que eren, ni tenen el potencial que tenien.
Van prendre una malíssima decisió, sí, està clar.
Un dels punts de vista que es donaven en aquesta tertúlia el divendres passat justament era la consellera Núria Torrent defensava que la modificació del PTI portarà més habitatge en el mercat gràcies a aquest augment d'alçades i de densitats de sòl urbanitzable i en aquesta proposta, en el torn de preguntes, el socialista Eduardo Ropsi va qüestionar que si realment, i li va demanar l'economista Guillem López Casasnovas, si realment construir més farà baixar els preus en el moment econòmic que vivim actualment. La resposta d'en Guillem López Casasnovas va ser aquesta resposta és fàcil, no.
No, sí, sí, estic d'acord.
Per tant, les teories de mercat no acaben de funcionar del tot i ens agradi o no, si no hi ha una intervenció dels poders públics...
Clar, s'ha d'intervenir el mercat per part del sector públic.
Públic, és que no hi ha un altre.
I què passa si ens posem a convertir hortals en habitatge? Això també en ratllava en Guillem López Casasnovas, de què portaria, quines conseqüències, i ens posem a donar un ús turístic residencial en el sòl rústic.
A un lloc que és il·legal.
Perquè jo crec que la referència que va fer els hortals, que jo no hi havia anat a caure gens, és convertir-nos en una Sud-amèrica on barris perifèrics es converteixen verdaderament en algo verdaderament degradat sense aquest tipus de serveis. I això es pot donar. I això,
clar,
és una cosa que no havia contemplat.
Ell contemplava un poc que els hortals que no tenen aigua, que tenen unes condicions diferents, poguessin servir perquè hi ha persones que necessiten habitatge per fer feina de temporada i que siguessin les persones que anessin a viure en aquests possibles
nuclis que desregularitzats.
Correcte.
Sí. Mm.
Clar, és que s'han de contemplar moltes casuístiques. Jo crec que la feina de l'administració no és gens fàcil, eh? Vull dir, ningú diu que això sigui pim-pam-pum, aplicar una fórmula i surt un resultat que és fantàstic, ningú diu això.
Ni fàcil ni ràpid,
ni
aquest
fàcil,
és el problema.
No, però si no es prenen decisions valentes, aquests problemes s'endemitzen i, a més, augmenten de volum.
En Guillem López ratllava en aquesta trobada, perquè m'ho han dit, de creixement zero. Ratllava de que el que s'ha de fer és potenciar el que hi ha i no créixer més.
Vull dir, però el senyor Guillem López, amb tots els respectes, sabem perfectament com pensa i, per tant, no té cap problema.
Bueno, com pensa? No sé què tinc que dir.
Bueno, és un tècnic.
Però, exacte, sí. Però, en tot cas, jo, i som molt reiteratiu i vaig dient tertúlia darrere tertúlia, el que no podem fer és estar bailant de la conga, fent una passa atrás i una passa avante, que és el que estem fent en cada canvi de legislatura o cada canvi d'administració. I això és el verdader problema. O som capaços d'arribar a acords de llarga durada, com va ser possible fer a altres èpoques, o si no, tot el camí que ara s'hagi pogut fer es desfarà d'aquí 2 anys
amb
un altre sòl.
Amb això estem ben d'acord tots. Jo crec que amb això estem
tots
d'acord.
Però no hi ha manera de materialitzar-ho.
Però llavors, l'exemple que ha posat en Toni quan començàvem aquesta tertúlia, ho vull reiterar, o sigui, el que no pots fer és voler arribar a consensos o pretendre arribar a consensos i fer reformes per la porta de darrere. Vull dir, de models.
Exactament, igual que fa 2 anys ho van fer anteriors.
Exactament igual, però si el que fem és calcar errors, no avançar. Anem enrere com els crancs. Llavors, aquí cadascú ha d'entonar el seu mea culpa, no?
Tothom
ha d'entonar el seu mea culpa perquè qui és poc beneficiat o perjudicat del tot és la ciutadania. I els polítics hi són per servir a la ciutadania, no la ciutadania en els polítics, que moltes vegades en els polítics sembla que se'ls oblidi. no? Que ells estan allà com entronitzats. No, perdona, hi sou perquè nosaltres volem que hi sigueu. Quan nosaltres volem que no hi sigueu, no hi sereu. Per tant, han de servir la ciutadania. I això, hi ha molts polítics que se n'obliden, et serveixen a si mateixos i en el seu partit. Sigui quin sigui el partit.
O a determinats grups de pressió.
Exacte, també, a determinats lobbies de pressió. I això s'ha d'acabar.
En Llorenç Seguí, per exemple, president de la delegació del Col·legi d'Arquitectes, apuntava que és necessari urgent agilitzar els tràmits relacionats a l'hora de ratllar d'augmentar habitatge. Assegurava que els terrenys urbanitzables previstos en el primer PTI, en els que hi havia previstos un 20% d'habitatge social, pràcticament no s'han materialitzat. Clar. I que, evidentment, han provocat més dèficit d'habitatge i més encariment dels preus per mort dels tràmits i de la lentitud.
Però insistia en que els deures els ajuntaments no els han fet. Vull dir, insisteix molt en aquesta matèria perquè conec el cas de Ciutadella i crec que se podria obtenir bastant de territori dins el que hi ha en aquest moment previst i no s'ha fet.
A tots els pobles. A l'O hi ha un munt d'unitats d'actuació que no s'han desenvolupat.
Exacte. I tu, una unitat d'actuació suposa posar a disposició dels particulars solars i aquest 15% d'aprofitament mig, que és bastant important per als ajuntaments. I això no se gestiona. No se gestiona.
Però és que això és fruit de que han fet una legislació tan garantista en moltes ocasions per evitar certes disbauxes i corrupteles, com molt bé dit Anna Maria, que l'entramat jurídic és tan i tan gran que al final és polític, inclús amb la més bona intenció que pugui tenir, es troba davant amb una xarxa que no és capaç de desenredar i moltes vegades és la pròpia frustració. O sigui, estic convençut de que independentment de govern...
Sí, segur que gràcies ets a menjar ell mateix.
Supos que vau veure la vinyeta còmica d'ahir d'en Faca.
Ai, sí, la tinc aquí. Sí.
Que m'assembla genial.
Mira, podem acabar amb aquesta vinyeta d'en Faca.
Com sempre, com sempre.
Que es veuen...
És una llàstima que s'hagi retirat, però veig que segueix amb actiu.
Que es veuen uns cotxos que circulen per l'aire, perquè és un lloc del futur, no? I un que li diu a l'altre, però... Què va ser primer, la naveta de Rafal Rubí o el pont? Diu, no se té molt clar, no se té molt clar, perquè fa molt de segles que...
Subliminalment, això significa que el pont es m'entén.
El que està clar, i jo ja ho vaig dir una tertúlia, no em sembla que aquesta, és que és imperdonable que aquest pont no s'hagués llevat amb els 8 anys de govern que hi va haver d'esquerres. I ara, aguanta'l.
D'estos barros, estos lodos. Estos polvos, estos lodos.
Malauradament, segur que em seguirem xerrant. Companys, moltes gràcies a tots tres. Toni, Salvador, Salvador Botella, Maria Camps, una forta abraçada i feliç tardor.
Gràcies.
Adéu.
El dia Menorca. Ara tornem. IB3 Ràdio és informació.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Ja tenim aquí la nostra senyora de brioix i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa, 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a porar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
El dia Menorca. Fet a casa.
És la glòria del cuerpo verano. Es el trémulo gris del otoño el que abre caminos con tímido sol tras los campos de viñas doradas.
Darrer minutet del programa, avui primer dia de tardor, què podem fer avui que vespre, Pere?
A partir de les 6 de Fornells a Mercat Agroalimentari amb actuació musical de Joan Marcos a les 7:30. I a banda, els focs artificials i la traca final de les festes de Cal Emporter ajornats ahir pel mal temps es faran avui a la plaça de l'Església.
Adéu, fins demà.
Mira, no ho podia dir millor. Adéu, fins demà. Demà tornem, Pere. Gràcies.
Demà tornem, més coses.
Que vagi
moltes
molt bé.
Moltes més coses.
Adéu, Jordi Fàbregas. Fins demà.
Som per dalt desterrat, passant ses hores mortes, tant de rodar, ses coses surten tortes. Crec que he oblidat que allò que més m'importa és estar en el teu costat. Mos feim forts en cada derrota i hem anat creixent a poc a poc. Sa passió mos dona sa força, rendir-se ara ja no és una opció. Demà més i millor.
I de pèl de gall ho diu de meravella. Demà més i millor, família, que acabeu de passar un feliç dilluns i aquí a les 12, després del butlletí, vos esperam el dia Menorca. Forta abraçada de tot l'equip.
Tot el dia m'ha estat xinxant.
Demà més i millor.
Un problema té solució. Demà més i millor. Sortint de sa trinxera sempre es peu des que no. Don prioritat a tot allò que mola i m'és ben igual si està o no està de moda. Sa original i no una simple còpia és l'únic que m'aval.
Mos feim forts en cada derrota i amb rendir-se ara ja no és una opció.
Demà més i millor. Demà més i millor. Demà més i millor. Demà més i millor.
Saps que junts, junts farem història, però sa victòria es paga en suor. Som sa veu que clama i reclama, sa llum de sa flama de dins el foscor. Sentirem es gust de sa glòria, cantant amb eufòria sa nostra cançó.
Demà més i millor.
Oh, 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 oh. Demà més i millor.